TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 5 de maig, en què els tècnics de l'Ajuntament de Palma avaluaran l'edifici que a hora baixa es va esfondrar al barri de Fonés per veure si les 16 famílies desallotjades poden tornar a casa seva. Aquestes persones han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Part del sostre d'aquest edifici de 8 plantes es va desprendre. Un incident, però, que no va causar ferits greus, això va viure al veïnat del pis més afectat.
He fet un esclec, un soroll molt fort, molt sense viguer forat. Però la meva filla li ha donat, no ho sé, a mirar cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, pues, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
Els serveis socials han reallotjat 10 de les persones afectades. Ara se n'avaluarà l'estructura per veure quan podrien tornar a casa seva els veïnats. D'aquí uns minuts en parlarem amb el cap dels bombers de Palma, amb Eder García. Abans, però, repassam els títols de la jornada. Tres menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment una companya de classe menor de 16 anys.
La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets varen ocórrer a final de març al domicili de la jove, a Palma, i els tres implicats han quedat a mans de la Fiscalia de Menors. Maria Duran és advocada especialitzada en violència de gènere.
Estan en període de formació de consciència. Han après una sexualitat que no és la sexualitat normal. Tots els nostres joves, nens i adolescents, aprenen sexualitat des de la pornografia.
I desenes de persones es varen concentrar nit a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba.
Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Una cinquantena de persones participaren en la protesta d'ahir amb pancartes amb lemes com «Justícia per en Tomàs».
Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
I és una violència gratuïta d'odi.
Però que sobretot que es faci justícia.
I el govern ha publicat els canvis en l'homologació del català.
Els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1 respectivament. Fins ara era necessari obtenir un 8 en els dos casos.
I els jutjats de les Balears començaran a recuperar avui la normalitat després que ahir s'ajornessin un centenar de judicis i de vistes per mort de la caiguda dels servidors informàtics.
Tot en un context de gran saturació en els jutjats derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància. Segons el sindicat CESIF, no és la primera vegada que passa aquesta incidència.
I la Fiscalia Anticorrupció ratifica davant del Tribunal Suprem la petició de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, de 9 i mig per a l'exassessor Coldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama.
Ha estat després d'una declaració maratoniana en què Ábalos es va desmarcar d'Aldama. Diu que l'empresari es relacionava directament amb Coldo, també rebutja les conclusions dels informes policials i repta els investigadors a trobar el suposat botí del cas Mascaretes.
I tornant a Mallorca, les converses literàries de Formentor.
Feia 5 anys que no s'organitzaven aquest indret, però eren itinerants. Les converses se celebraran de dia 1 a dia 4 de novembre.
I en els esports, el Mallorca acaba la jornada a un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca rebrà el Villarreal a Sant Mos diumenge a un punt de la zona vermella després de la victòria nit del Sevilla per 1-0 a la Real Societat. El conjunt andalús surt del descens, que marca ara l'Alavés amb 36 punts, seguit del Llevant i Oviedo. El conjunt mallorquinista és ara 15, amb 38 punts, els mateixos que Girona i Elx. I l'Illes Balears, Palma de Futsal, viatja avui a Itàlia, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalois a les 8:30 del vespre. L'equip, tres vegades campió de la competició europea, cercarà ser a la final de diumenge i aixecar per quarta vegada consecutiva el títol.
I pel que fa al temps, continua la variabilitat. Això és que cifra, bon dia.
Bon dia, sí. Començam ara amb el cel ben ennigulat a Eivissa, també a Formentera, però amb més clarianes a Mallorca i a Menorca. Avui serà un dia d'estones de sol, però també estones de cel més tapat i amb possibilitat de qualque ruixat, però serà molt localitzat a punts del nord d'Eivissa, també del nord de Mallorca i fins i tot a Menorca, perquè ara 4 gotes i també sentir qualque tronada, però avui molt local. La temperatura es manté molt semblant a la que vàrem tenir ahir i, per tant, temperatura màxima entre els 21 i 23 graus, les més altes a punts del nord de cada illa. Avui amb vent que bufa entre migjorn i llebeig i amb una situació a la mà una mica complicada a tots aquests sectors al sud de les illes, en redols de maró, amb ones entre 70 centímetres fins a un metre d'altura. A punts de recer d'aquest vent de component sud, al nord de Mallorca, també de Menorca, la mà és més tranquil·la, avui amb mar rissada i marejol. Les ones no passaran del mig metre. Una situació avui vespre que es compliqui una mica, arriba una línia d'inestabilitat, podran tenir algunes ruixades, sobretot a punts de Mallorca i Menorca, durant aquesta pròxima nit i matinada. Demà tornarà a ser un dia de variabilitat i amb possibilitat, sobretot a partir de migdia, de ruixats, núvols d'evolució que deixaran precipitació més intensa que la d'avui i també en qualque tempesta. Demà davallaran una mica les temperatures. Ara ja començam amb temperatures suaus, per exemple, a Mallorca tenim 18 graus a Palma, a Sa Pobla n'hi ha 17, a Sant Lluís a Menorca 18 graus, a Ferreries 17 graus i a Eivissa començam amb 18 graus a Santa Eulària, 16 a Sant Joan de Labritja, a Formentera ara a Sant Francesc tenim 18 graus.
I són temperatures d'aquesta hora, quan són les 8 i 6, en Rafa Andrés, el control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Ansel López i Neus Pericàs. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho fem anant en directe a la barriada de Foners, a Palma. Les 16 famílies de l'edifici que hi era baixa es van fondrant, hagut de passar el vespre fora de casa seva. Avui els tècnics avaluaran l'estat de l'edifici per valorar si poden tornar just a fora d'aquest edifici. I a la nostra companya, Caterina Bany. Caterina, bon dia de nou.
Bon dia, aquí continuem en aquest carrer de Sant Novici, número 17 en concret, és un edifici de 8 plantes en total, totalment acordonat, precintat en aquest moment, que fa cantonada amb el carrer General Ricardo Ortega. Per cert, que està totalment en obres aquest carrer que fa travessí, que fa perpendicular amb el carrer de l'edifici Sinestat. Supos que ja ho podeu escoltar, el moviment que hi ha ara mateix de les màquines amb obres. Per això hem de dir que el precinte del Bombers és molt difícil de percebre, difícil de veure. Als baixos de l'immoble Sinestat hi ha un restaurant xinès, també totalment clausurat en aquest moment, tancat al públic de moment. Els Bombers han determinat que l'edifici no és segur i, per sort, hem de dir que no han de lamentar ferits greus en aquest sinistre. Pel que sabem, de moment es va esbocar part del sostre de l'àtic, és a dir, de la darrera planta, però des d'aquí hem de dir que no ho puc percebre, no ho puc veure des d'on som ara mateix, des de l'exterior. Això ho explicava avui matí un veïnat. L'escoltam.
Son edificios viejos, deben de tener que hacer alguna reforma o algo, es que no sé, alguna viga que debía estar mal.
Ara, però, fins que no es resolgui aquesta situació, Servei Social de l'Ajuntament de Palma ha ofert una alternativa d'habitatge a aquells que no poden anar a casa d'un familiar. Escolta'm aquestes dues veïnades.
Vaig guaitar per el balcó i vaig veure que hi havia molta policia, bombers, els veïns, animals, i em vaig preocupar, però no sabia què passava fins després que ja m'ho va dir un veí, que va haver un accident o alguna cosa així a una casa.
Es va fondre part d'un sostre.
D'un sostre, sí. Sí, me sap molt greu. Espero que tothom estigui bé i que hagi anat bé.
Cuando llegaba a mi casa, que es la finca de enfrente a donde ocurrió esta situación, había mucha gente en la calle, estaba la policía, estaban los bomberos y estaban como esperando. Y luego ya no vimos ni escuchamos nada. O sea, que parece que es porque por fuera de la fachada no se ve. Debe haber sido que se desprendió por dentro algo del techo hacia el último piso.
Com escoltar, un gran insurt, per tant, entre els veïnats d'aquesta barriada de Foners de Palma, sense que hagi deixat, com deien, ferits greus els fets, hem de recordar, o cobre sobre les 5 de l'hora baixa d'ahir fins a aquest punt, si desplegaren un gran dispositiu de la policia local. Nacional, també els bombers de Palma i serveis socials. Ara per ara, el que és més important és esclarir si ha estat un incident aïllat, perquè es pretén assegurar la integritat de tota l'estructura d'aquest immoble amb l'objectiu, amb aquest objectiu, de fet, avui, com dèieu, s'hi desplaçaran els tècnics de l'Ajuntament. Una vegada va passar tot, es va desallotjar per precaució els blocs A i també la B de l'edifici i l'últim pis del bloc C. Els bombers, de fet, asseguraren tota aquesta zona, la coordinaren, com hem dit, i acompanyaren els residents d'un en un a recollir els seus objectes personals. De fet, ara mateix aquesta és la situació, esperant que arribin aquí els tècnics de l'Ajuntament per avaluar l'estat tècnic de l'immoble.
Gràcies, Caterina. En directe des d'aquesta barriada de Palma, des de la barriada de Fonés. I per ampliar més la informació, parlem també amb els bombers de la ciutat. Saludem Eder García, que és el cap dels bombers de Palma. Senyor García, bon dia.
Bon dia.
Quan podran tornar a casa seva els veïnats desallotjats, quines són les següents passes a fer?
Bé, quan tornen encara no ho sabem, perquè ara durant el matí d'avui anirem a fer una revisió més exhaustiva de les plantes superiors de l'edifici. I depèn de com veguem la situació, decidirem com procedir.
Que és exactament el que s'avaluarà o el que faran avui aquests tècnics de l'Ajuntament i també els bombers?
Ara nosaltres, per el que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alçada de Terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I ara nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi, i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com apuntalar o traure pes, o ja veurem el que podem arribar a fer.
Uh-huh. És a dir, que es preveu que aquestes tasques durin més d'un dia. Podríem parlar, per tant, que el desallotjament d'aquests veïnats es pugui allargar durant el temps, unes setmanes?
Ho sabrem millor durant el matí, perquè haurem de fer cates i alguna rasa per mirar com està l'estructura de l'entrevigat i les vigues del forjat superior. Uh-huh. Una vegada que hem fet aquesta feina podrem determinar amb més exactitud els temps a tornar la gent a les seves vivendes.
I també estarem a l'espera del que passi avui, d'aquestes tasques que es faran i també d'aquesta hipòtesi que ens comentava de que es pugui acabar confirmant. Eder García, cap dels bombers de Palma, gràcies per haver estat aquests minuts en directe.
Gràcies.
Són ara les 8 i 12 minuts. Canviem d'assumpte. I tres menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una menor de 16 anys. La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets que s'han conegut arran d'una denúncia presentada setmanes després de l'incident faran passar a final del mes de març al domicili de la víctima a Palma.
I segons la investigació, altres detinguts varen anar a casa d'aquest adolescent amb l'excusa de parlar-hi. Una vegada allà es varen tancar sense permís a una habitació i quan la víctima hi va entrar per demanar-los que en sortís, la van enllançar al llit. Dos d'ells la van immobilitzar mentre un tercer, l'exparella de la menor, l'agredia sexualment en tocaments a les parts íntimes. La jove va aconseguir fugir de l'habitació en estat de xoc i setmanes més tard ho va explicar als professors del seu centre educatiu. Va ser en aquell moment quan, acompanyada d'un familiar, va denunciar els fets a la Policia Nacional.
En la mateixa denúncia, la jove va relatar que la seva exparella ja l'havia obligada a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment durant la relació. La investigació va culminar dijous passat amb la resta dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Segons l'advocada especialitzada en violència de gènere, Maria Duran, en aquest cas el sistema de justícia de menors posa el focus en la reeducació i reinserció social. Ho ha explicat a una entrevista a l'informatiu Vespre.
Quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i, de qualsevol manera, integrar-los a dins la societat.
I desenes de persones s'han concentrat a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba. Els fets varen tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Regina Amaians.
Tot i que la concentració es va convocar en qüestió d'hores, més de mig centenar de persones es van reunir a la plaça de la Constitució de Sant Francesc amb banderes LGTBI i pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs, per mostrar el seu rebuig a actes de violència com aquest.
Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
I és una violència gratuïta d'odi.
Però en què, sobretot, que es faci justícia.
La víctima d'aquesta agressió continua ingressada a la policlínica del Roser per traumatisme cranioencefàlic. Els fets tingueren lloc a Sant Ferran la matinada de dissabte mentre la víctima es feia una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caire LGTBI. Un vehicle el va intentar embestir, després els ocupants baixaren del cotxe i començaren a pallissar-lo amb consignes homofòbiques. Toni Martí és el president de l'associació Sa Clau de Sarmari.
Un cotxe primer va fer la mac d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: "Perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro", y entonces es va cabretjar i va dir: "Y encima maricones", i va anar cap a, contra ell i li va donar una pellissa.
Els fets encara no han estat denunciats davant la Guàrdia Civil.
Allí a Formentera, quan va passar, no li va donar temps de formalitzar-la.
Tampoc s'ha identificat els autors de l'agressió.
Segons el Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos de delicte d'odi per orientació sexual i identitat de gènere a les Balears, 2 més que l'any anterior i un més que el 2021, que se'n varen registrar 10 durant aquests 4 anys. El nombre mínim va ser el 2022 amb només 2 casos.
I en l'àmbit estatal l'increment és més considerable. En només 4 anys s'ha passat de 477 casos el 2021 a 539 el 2024, 62 més. En 4 anys, el col·lectiu LGTBI continua sent dels més afectats pels delictes d'odi.
I els jutjats de les Balears operaran avui amb normalitat després que ahir s'ajornessin un centenar de judicis i de vistes per mort de la caiguda dels servidors informàtics, tot en un context de saturació en els jutjats derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància.
Pablo Rodríguez, responsable del sindicat CESIF, sosté que no és la primera vegada que succeeix una incidència d'aquesta mena, que segons el seu parer deriva de la falta de finançament cap al sistema de justícia.
Es una cosa más, es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de instancia. Entonces, todo esto viene a sumar.
La previsió és que, és que el sistema informàtic estigui 100% operatiu avui i que es pugui reprendre ja l'activitat judicial amb normalitat.
Jo destacava amb els titulars la Conselleria de Cultura ha publicat l'ordre que regula l'homologació dels estudis de català amb els certificats oficials. A partir d'ara bastarà amb acabar l'ESO amb un 7 de català per obtenir un B2 de manera automàtica i un 7 també al batxillerat per obtenir un C2. Fins ara es demanava un 8.
Es tracta d'una mesura acordada per PP i Vox per a l'aprovació dels pressupostos autonòmics de 2025 i que a la pràctica suposa una rebaixa en els requisits per a l'obtenció dels certificats oficials de català.
Precisament, la llengua centrarà part del pla del Parlament d'avui i torna a ser motiu d'enfrontament entre els socis de govern. Després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les illes, Vox pressionarà la presidenta del govern per impulsar la lliure elecció de llengua a les escoles.
Precisament aquesta gran afluència al Correllengua és el que ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Josep Esteguià, a demanar una actualització d'aquesta llei de normalització lingüística que precisament compleix 40 anys enguany per evitar nous perills, dius, al qual s'estan enfrontant el català.
Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català, perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
Entre els perills que de Apestegui al retrocés del català en tots els àmbits. Per això demana el compromís del Partit Popular en la llengua pròpia. El portaveu parlamentari d'aquest partit, Sebastià Sagreres, ha trepit de la posició del seu partit precisament envers la llengua.
Partit Popular és pare de la llei de normalització i 40 anys després el Partit Popular és protector de la llei de normalització. I diré més, durant aquesta legislatura, el Partit Popular, davant les demandes d'altres partits, ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
I la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, demanarà avui a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua a les escoles. La líder de Vox diu que no es refia del PP.
Es abrir los ojos a los ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen, o luego hacen de trisleros, y lo que nosotros hacemos, y con la poca fuerza que tenemos, luego somos vinculantes. Porque les recuerdo que aquí, en esta comunidad, el gobierno de Marga Proens y del Partido Popular ha sido posible exclusivamente gracias a Vox.
També en el ple d'avui es debatrà una proposició no de llei per reduir l'IVA a determinats habitatges protegits, una de les iniciatives del PP que critica el diputat socialista Iago Negueruela.
És un conseller experto en chapuzas, chapuzas en carreteras, chapuzas en vivienda, chapuzas en el alquiler seguro. No es capaz de dar una. No ha hecho una solución, Mateo, que sea eficaz en lo que va de legislatura.
I de l'educació, més de 1.300 aspirants opten a 630 places docents aquest cap de setmana en unes oposicions que es faran dissabte i diumenge després de mesos de debat sobre l'edat. Aquestes proves s'han convocat amb l'objectiu de reforçar la plantilla i de disposar de més professors, tant en el cos de mestres com en els de secundària, en un context que ve marcat per la necessitat d'estabilitzar el sistema educatiu i reduir la interinitat.
La data de les proves ha estat objecte de debat en els darrers mesos, recordem-ho. L'Associació Nacional de Professionals de l'Ensenyament alerta que aquest canvi implica reduir un mes el temps de preparació per part dels aspirants. Així tot, asseguren que ara se centraran en oferir guia i suport als alumnes des d'AMPE, tal com explica el seu president, Víctor Villatoro.
Aquest avançament en els 9 i 10 de maig, que els ha llevat un mes d'estudi en els docents que se preparaven, pues això els inquietarà. I bueno, nosaltres el que anem és intentar donar pues, calma, orientacions...
I per la seva banda, el sindicat Estella assenyala que el problema principal és que el mes de juliol facilitava més la conciliació tant pels opositors com pels tribunals, que tenen més càrrega, menys càrrega escolar, i resulta més fàcil compatibilitzar la preparació amb altres obligacions. Carles Cabrera, representant del sindicat.
Passar unes oposicions del mes de juliol en el mes de maig, la principal problemàtica és que el mes de juliol la gent podia estar abocada únicament en això. Tant els aspirants com els tribunals tenen una feina en els instituts i després tenen una feina supletòria, que en el cas dels aspirants és una feina importantíssima perquè estan jugant una plaça per tota la seva vida.
Malgrat les crítiques, Educació ha mantingut el calendari previst.
I anem ara amb la crònica judicial.
Sustancial en cuanto a los delitos, las penas para cada uno de los acusados, no hay ninguna modificación.
La Fiscalia Anticorrupció ratifica davant el Tribunal Suprem la petició de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, de 9 i mig per l'exassessor Coldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama. Ha estat després d'una declaració maratoniana en què Ábalos s'ha desmarcat d'Aldama, diu que l'empresari es relacionava directament amb Coldo. També ha rebutjat les conclusions dels informes policials i ha reptat els investigadors a trobar el suposat botí del cas Mascaretes.
Pero me han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No es, van a encontrar nada.
De... Un dels punts centrals de la declaració que té relació amb la trama del cas a les Balears és tot allò que fa referència a la contractació de l'empresa Soluciones de Gestión per part del govern.
Ábalos diu que no coneixia l'oferta de l'empresa, es desvincula de qualsevol contratació i assegura que va correspondre tot això a la Secretaria d'Estat de Transports.
En plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que en la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás, pero la política no.
L'exdirigent socialista reitera que durant aquella època Víctor de Aldama visitava sovint el seu exassessor Coldo García, però que ell no participava d'aquestes reunions. Sobre la seva relació amb García, diu que era el seu assessor, conductor i responsable de seguretat. Reconeix que l'acompanyava 24 hores cada dia i que va dipositar amb ell tota la confiança.
L'exministre Ábalos també sosté que la seva examant, Jessica Rodríguez, ha estat coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a una empresa pública on suposadament l'hauria col·locada. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista assegura que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i que ell se'n volia separar.
Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente... Como a la vista está que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio. para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer i, en fin.
El judici es reprendrà demà dimecres perquè totes les parts puguin presentar els informes finals. I pel que fa al cas Kitchen, l'antic director del CNI, Félix San Roldán, nega la participació de l'organisme en la presumpta trama parapolicial durant el govern de Mariano Rajoy, que ara jutja l'Audiència Nacional.
San Roldán ha declarat com a testimoni de causa, negar rotundament que el servei d'intel·ligència participés en cap espionatge de l'extresorer Luis Bárcenas ni de la seva dona.
Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
Informatiu Matí. Esports.
8:25, ens atem als esports, parlant del Mallorca, que acaba la jornada a 2 punts del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca rebrà el Villarreal a Sant Mós diumenge a 2 punts de la zona vermella després de la victòria nit del Sevilla per 1-0 a la Real Societat. El conjunt andalut surt del descens, que marca ara l'Alavés, amb 36 punts, seguit del Llevant i l'Oviedo. El conjunt mallorquinista és ara 15 amb 38 punts, els mateixos que té el Girona i l'Elx. Els vermells continuaran avui preparant el partit de diumenge contra el Villarreal, el primer dels tres que afrontarà l'equip en una setmana. El dimecres, dia 13, el Mallorca visitarà el Getafe i el cap de setmana, amb l'horari encara per confirmar, els de Michelis tornen a jugar a domicili, en aquest cas visitant el Llevant. I el tècnic del pròxim rival del Mallorca, Marcelino, diu adéu al Villarreal. El tècnic s'acomiadarà a final de temporada després de 3 cursos en la que ha estat la seva segona etapa, el club groguet. El Mallorca-Villarreal el podreu seguir. Serà en directe diumenge des de les 12 del matí amb tota la prèvia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Itàlia, a Pesaro, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalloise a les 8:30 del vespre. L'equip, 3 vegades campió de la competició europea, cercarà-se a la final de diumenge i aixecar per 4ª vegada consecutiva el títol. L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Badillo.
Llegamos en el mejor momento, a la parte final. Prácticamente estamos todos los jugadores. El equipo está mucho más empacado. A día de hoy estamos terceros en la liga regular. Que parecemos, somos tan irregulares. Y aquí lo que pasa es que yo creo que estamos ya en un punto que perdemos las perspectivas y no nos vale nada. Que somos terceros a día de hoy en la liga regular con todos los problemas que hemos tenido. Y llegamos en el mejor momento a esta parte final de la temporada.
El conjunt mallorquí ja sap el que es guanyà a l'equip francès. Va ser la main round amb victòria del Palma per 2-1. La semifinal de la Champions entre el Palma Futsal i l'Étoile Lavalloise la podreu seguir en directe divendres des de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. Tornem al futbol per la mare de la segona federació, perquè els equips mallorquins que participaran al play-off d'ascens a primera federació ja saben els seus rivals. L'Atlètic Balear s'enfrontarà al Coruixó Gallec i el Poblense al Numància. Els horaris dels partits encara estan per confirmar. Els blanquiblaus viatjaran a Galícia, com dèiem, per enfrontar-se al Coruixó, 5è classificat del grup 1. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Balear, Luis Blanco.
Así que ya nos tenemos que olvidar de cualquier cosa que hayamos hecho en la liga y ya centrarnos solo en la eliminatoria contra el Coruixo, porque la palabra lo dice, es una eliminatoria, no son 3 puntos. A preparar bien la semana, a preparar también bien el viaje sí que va a ser un poco más difícil, ¿no?
I el Poblense viatjarà a Sòria per veure's les cares amb un històric, el Numància, 4è classificat. Óscar Troyas, l'entrenador del Poblense.
Nos ha tocado un rival muy bueno, que era lo que queríamos, para competirlo de la mejor manera posible. Lo que podemos decir es que vamos a un gran campo a jugar, seguramente sea un gran equipo, y espero que sea la mejor eliminatoria posible y que nosotros, ya sabes, la misma dinámica de todo el año, ir a ganar a Numancia e intentar ganar aquí.
I a l'altra cara de la moneda dels equips descendits a 3ª Federació, l'Andratx ha anunciat que José Contreras no continuarà com a entrenador després de 8 temporades. Contreras, que va començar en categoria preferent, va aconseguir 2 ascensos a 2ª Federació i participacions històriques a la Copa del Rei contra el Sevilla i la Real Societat. I avui és nit de Champions per a l'Atlètic de Madrid, que visitarà l'Arsenal a l'estadi Emirates en el partit de tornada de les semifinals quan siguin les 9 del vespre. Els matalassers cercaran-se a la final després de l'empat a 1 enregistrat al Metropolitano en el partit d'anada. Sentim el jugador Antoine Griezmann.
Estamos en unas semis de Champions y es algo increíble y podemos hacer historia y seguro que yo como mis compañeros lo haremos todo lo posible para ir a la final y disfrutarlo.
I acabam en tenis. Jaume Monar ja coneix el seu rival, el Masters 1000 de Roma. El tenista mallorquí debutarà demà contra Matteo Arnaldi. El tenista italià i Monar s'han enfrontat en tres ocasions amb dues victòries per al de Santanyí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. Els tècnics de l'Ajuntament de Palma avaluaran avui l'edifici que a Hora Baixa es va esfondrar al barri de Foners per veure si les famílies dels 16 habitatges desallotjats poden tornar a casa seva.
Aquestes persones han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Part del sostre d'aquest edifici de 8 plantes es va desprendre, un incident que no va causar ferits greus.
I tres menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment una companya de classe menor de 16 anys.
La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets varen ocórrer a final de març al domicili de la jove a Palma i els tres implicats han quedat a mans de la Fiscalia de Menors.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Formentera, desenes de persones es concentraren a nit en suport a la víctima d'una agressió homòfoba. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els fets van tenir lloc a la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Una centena de persones participaren en la protesta amb pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs per mostrar el seu rebuig a actes de violència com aquest.
I la plataforma Menorca 03 se suma a la vaga educativa del sector prevista per aquest dijous a tot l'estat. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El col·lectiu exigeix millores per garantir una educació de qualitat en una etapa essencial, com és la dels primers anys de vida dels infants. També han convocat una mobilització el mateix dijous a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Entre les seves reivindicacions hi ha que s'acabi amb les externalitzacions del servei, que la conselleria assumeixi els professionals del sector per garantir la seva estabilitat laboral i també que es redueixin les ràtios.
I a Mallorca, Consell ja disposa de la nova unitat bàsica de salut. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La nova unitat té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha de menester la població, que s'ha duplicat en dues dècades. Ha costat més de 3 milions d'euros i substitueix l'anterior, que tenia més de 30 anys i havia quedat petita i obsoleta.
Són ara les 8:32 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I anem ara amb l'entrevista. Avui posam al descobert una realitat preocupant, però sovint poc visibilitzada. La relació entre les dificultats de llenguatge i les situacions de victimització i el risc de patir assetjament escolar. Diverses investigacions desenvolupades a la Universitat de les Illes ja apunten que els infants i els joves amb problemes en l'adquisició del llenguatge poden ser especialment vulnerables, tant en l'entorn escolar com també en l'àmbit digital. Ara fan una crida a la participació de voluntaris, de persones adultes, per afinar encara més a la recerca. Una iniciativa que també s'ha difós a través de les xarxes socials amb l'objectiu d'arribar al màxim de persones possible i avançar en aquesta investigació. Per saber-ne més, parlam amb Eva Aguilar, que és professora de Psicologia de la UIB i que també forma part d'aquesta línia de recerca. Senyora Aguilar, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, quina relació constateu entre les dificultats del llenguatge i l'assetjament escolar?
Bueno, normalment els infants que tenen o han tingut trastorns de llenguatge, trastorns del desenvolupament del llenguatge, tenen gairebé el triple de probabilitats de patir assetjament escolar. Entre un gairebé 36% de persones amb trastorn de llenguatge versus normalment un 12 o 7% de les persones que no. Vull dir que és bastant més alt la probabilitat. I a més afecta a tots els nivells educatius, fins i tot a l'educació superior.
Quina és la causa i quina és la conseqüència? Vull dir, una persona amb problemes de llenguatge i comunicació té més risc a ser assetjada o a l'inrevés?
Bueno, té més risc, però és un... però dues es retroalimenten, ¿vale? No podem dir que una és causa de l'altra, perquè a més tampoc els tipus d'estudis que nosaltres fem ens permet veure si hi ha una causa directament, però sí que hi ha una retroalimentació entre ells. Les persones que tenen trastorns de llenguatge són persones que tenen també pitjors habilitats socials, i el fet de tenir pitjors habilitats socials també fa que s'enfrontin molt menys a les relacions socials i que d'alguna manera... pateixin més bullying, però el fet de patir més bullying també fa que ells mateixos tinguin menys relacions socials, amb la qual menys possibilitats també de participar en converses lingüístiques i millorar aquestes habilitats lingüístiques. Vull dir que en realitat també hi ha una part també de retroalimentació entre els dos aspectes. El que sí que no hem d'oblidar és que generalment són trastorns que són molt heredables, vull dir que no només estan causats per manca d'estimulació lingüística, sinó també parlem d'un trastorn neurobiològic.
Mm-hmm. En què consisteix aquest estudi que feis ara i per què demaneu la col·laboració de persones adultes?
Bueno, és un estudi pensat en persones adultes que no tenen ni per què haver patit bullying ni trastorns de llenguatge. Simplement el que volem veure és la prevalença que té justament el bullying en persones adultes i sobretot les conseqüències més enllà de la infància i de l'adolescència, veure si han deixat seqüeles més enllà de la seva infància i adolescència.
Mm-hmm. I què és el que fareu, què és el que es farà durant aquestes sessions presencials?
Bueno, són dues sessions que compensem una miqueta econòmicament amb 40 euros i participen en diferents proves de laboratori, una d'elles de regulació emocional, de raonament verbal, de llenguatge també, atencionals, de regulació emocional amb proves neurofisiològiques per veure com és la resposta. També hi ha proves de personalitat, d'habilitats socials, d'ansietat, d'autoestima, d'ajust emocional. Són diverses proves que ens permeten veure una mica això, no? Les conseqüències més enllà de la infància en persones adultes.
Senyora Aguilar, detectau més casos d'infants i d'adolescents amb dificultats de llenguatge els darrers anys?
Bueno, sí que n'hi ha més. És veritat que han augmentat la prevalença. El que passa és que els trastorns de llenguatge actualment, si la majoria són deguts a manca d'estimulació lingüística, molts d'ells, l'augment, perquè la prevalença del trastorn neurobiològic és aproximadament el 7%. El que passa és que en els darrers anys hi ha hagut un augment, sobretot en infants més petits, degut a la manca d'estimulació lingüística per l'ús de no supervisat de pantalla. I clar, el fet de no tenir supervisió durant les pantalles vol dir que és menys temps de conversa i d'interacció amb adults i, per tant, de possibilitats d'aprenentatge de llenguatge. Mm? Uh-huh. La bona notícia d'aquest augment és que quan aquests infants és simplement una manca d'estimulació, són infants que amb una bona intervenció milloren molt ràpidament. Per això sempre aconsellem que tot d'una que hi hagi un retard de llenguatge anar a un especialista perquè faci una bona avaluació per veure quina és la causa. Si és neurobiològica o és més una qüestió de manca d'estimulació.
I també avui hem volgut parlar en aquesta entrevista de la relació entre les dificultats de llenguatge i les situacions de risc de patir assetjament escolar a partir d'una crida que es fa a voluntaris, a persones adultes, per continuar fent recerca sobre aquesta qüestió. N'hem parlat també amb Aguilar, que és catedràtica d'Universitat en Psicologia Evolutiva i de l'Educació i directora de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa. Gràcies per haver estat aquests minuts a l'Informatiu Matí en directe.
Gràcies a vosaltres.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:38. Sortim ara de nou a l'exterior. I és que avui és dia 5 de maig, és el Dia Internacional de la Comare, i és per això que el Col·legi Oficial d'Infermeres, Infermers i l'Associació Balear de Comares han organitzat per avui una jornada conjunta. Una jornada que serà un dia de formació al voltant de la salut sexual i l'abordatge del dolor a través de la teràpia neural, que és una tècnica innovadora i que és poc coneguda. Connectam amb Neus Pericàs, que és a l'Hotel Isla Mallorca, moments abans de començar la jornada. Bon dia, Neus.
Hola, molt bon dia. Sí, ara mateix estem a una de les sales de l'hotel, moments abans que comenci aquest dia de formació, en què les comares també volen recalcar que el seu paper no només és acompanyar les dones durant el part, sinó durant totes les seves etapes vitals. Ara xerram amb Araceli Navas, presidenta de l'Associació Balear de Comares, i Magdalena Julià, vocal de comares del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Balears. Molt bon dia. Abans de tot, ens podríeu explicar una mica quin és el vostre paper com a professionals i quina és la vostra formació per arribar fins aquí?
Bueno, las matronas somos las profesionales referentes y competentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, más allá del parto, del embarazo, sino en todas sus etapas del ciclo vital, desde la adolescencia hasta el climaterio. Y nuestra formación es desde enfermería, somos una especialidad dentro del campo de la enfermería, hacemos 4 años de formación en la universidad, después nos a través de un examen EIR podemos hacer la residencia, que son 2 años más de formación continua y completa en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
I avui, que es farà aquesta jornada, ja de per si sou professionals amb molta trajectòria i molta formació, i avui què es tractarà especialment, específicament, en aquesta jornada?
Pues avui hem organitzat aquestes jornades amb motiu del Dia de la Comare, que és avui, i per celebrar també la patrona nostra. I xerrarem sobre climateri, ¿vale? Un poc arrel de lo que ha dit Araceli, vull dir, sempre tenim més visibilitat en els peritoris i en part i en embaràs, i per donar un poc de visibilitat i formar-nos per, bueno, l'augment de demanda per part de la població, per part de les dones, i que puguem donar una assistència de qualitat.
Creus que hi ha desconeixement en quant a el paper de les comares?
Jo crec que dins d'aquest camp, més, cada vegada menys, perquè intentàvem ser més accessibles, sobretot des de l'atenció primària, centres de salut, més accessibles a les dones, i que ens coneguin de cada vegada més i que puguin recórrer a nosaltres si ho necessiten.
I bé, com a darrera pregunta, no sé si voleu especificar una mica més de què seran les jornades d'avui, que se tractarà, qualque cosa que vulgueu especificar.
Bueno, además de ser, como ya ha dicho Magdalena, es el Día Internacional de la Matrona, a nivel internacional, desde la Conferencia Internacional, el lema de este año, nunca mejor dicho, es por 1 millón de matronas más. Lo que intentamos es visibilizar la falta de matronas a nivel mundial, ¿no? El impacto que tiene en la salud global, además de la salud de la mujer, la falta de matronas para poder acompañar tanto emocional como físicamente en todas las etapas de la vida. Hay diversos estudios en los cuales se ha demostrado que el acompañamiento por matrona durante todo ese ciclo vital disminuye las muertes maternales, neonatales, además de la mejora de la calidad del bienestar de las mujeres. Con lo cual, desde aquí lo único que queremos reivindicar es que las políticas institucionales refuercen el poder formarnos, el poder tener todas nuestras competencias en marcha para poder acompañar de la mejor forma posible a la salud global de las mujeres y a la comunidad.
Molt bé, i moltes gràcies per respondre, i espero que la jornada vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, Neus Pericas, en directe avui des de l'Hotel Isla Mallorca, on el Col·legi Oficial d'Infermeres, Infermers i l'Associació Balear de Comares organitzen unes jornades conjuntes pel Dia Internacional de la Comare. Són les 8:43. I vols parlar, mare, de l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà? L'Iran dispara contra Oman i els Emirats Àrabs en els primers atacs de la treva, mentre que Donald Trump apuja el to de les amenaces. El president dels Estats Units avisa l'Iran que els esborrarà de la faç de la terra si ataquen vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz.
L'exèrcit d'Estats Units ha confirmat en les darreres hores que algunes embarcacions han estat atacades amb míssils de creuer procedents de Teheran. La resposta ha estat immediata. Han destruït vaixells iranians. Hormuz s'escalfa una altra vegada a conseqüència d'aquesta operació denominada Projecte Llibertat, anunciada per Trump a la zona estratègica a fi de facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic. L'Iran assegura que ha impedit el pas d'un vaixell de l'Armada dels Estats Units per l'estret, mentre que el govern de Trump assegura haver aconseguit el trànsit de 2 naus mercants amb bandera estatunidenca.
The Iranians do not have control of the strait. We have absolute control.
Els iranians no tenen el control de l'estret, nosaltres sí que el tenim. Hem bloquejat els vaixells que entren i surten del seu ports i la seva economia està en caiguda lliure, ha dit, aquestes són les paraules que sentíem, Scott Bessent, secretari del Tresor nord-americà. Més enllà de les versions contradictòries, en tot cas, de tots dos països, el que sí que està confirmat és que un vaixell coreà ha patit un incendi en la seva sala de màquines davant les costes dels Emirats Àrabs. Aquest país denuncia un atac amb drons iranians quan el vaixell intentava travessar l'estrat.
I tres tripulants d'un creuer que es dirigia a les Canàries han mort per un possible brot d'antivirus. A bord hi viatjaven 14 espanyols. El vaixell de luxe que navegava per l'oceà Atlàntic va sortir de l'Argentina a finals del mes de març.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha informat que tres tripulants més d'aquest creuer estan afectats i que un està en estat greu a un hospital de Sud-àfrica. L'antivirus és una infecció respiratòria que es transmet a través del contacte amb l'orina i excrements d'arrossegadors infectats. L'OMS ja ha anunciat investigacions per descobrir les possibles causes del brot.
8:45.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Consell ja disposa de la nova unitat bàsica de salut, que té més de 600 metres quadrats, i els serveis que actualment ha de menester la població, que s'ha duplicat en dues dècades, ha costat més de 3 milions d'euros i substitueix l'anterior, que tenia més de 30 anys i havia quedat petita i obsoleta. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobàvem circulació lenta a l'autopista de Inca, a l'arribada dels Polígons en Castelló, fins a l'entrada a la via de cintura, retencions en sentit Andrade, des de l'estadi Balear fins a sortida cap a la carretera de Solla, i també a la zona de les escoles trobaran retencions en molts sentits. És tot el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
L'actualitat de Mallorca, a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, ja està en funcionament la nova unitat bàsica de salut de Consell, que ha costat més de 3 milions d'euros i té més de 600 metres quadrats, a més dels serveis que actualment ha de menester la població, que s'ha duplicat en dues dècades. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La unitat bàsica de salut feia mesos que estava acabada, però fins ara no s'ha posat en funcionament. Té dues consultes de medicina de família, una de pediatria, sala de cures, d'extraccions i espais polivalents. La població de Consell s'ha duplicat en els darrers 20 anys i avui en dia aquest punt atendrà 4.100 usuaris. El batle Andreu Isern es mostra content d'haver-la pogut inaugurar quan només li falta un mes per deixar la batllia. Ha explicat que la lluita per aquest espai ha estat llarga.
Això és una obra que, la veritat, que va començar fa 10 anys. Això eren uns terrenys rurals. Ens vam haver de fer una modificació per adaptar-los a la urbanització.
Així també ho veuen els veïnats.
I això, bueno, ara tenim material, tenim gent, tenim espai, tenim de tot, o sigui que per nosaltres és molt important.
És maravilloso, eh? Però vaja, vale más no venir, eh? Que vale más no venir, perquè si viene mala señal.
Està molt bé, eh? De vora el que teníem està molt bé.
I és que l'anterior centre sanitari tenia més de 30 anys i havia quedat petit i obsolet.
I també estan d'enhorabona la gent gran de Sant Agustí a Palma, que ja disposa d'un nou casal. Les noves instal·lacions estan ubicades al Parc Municipal dels Lleons.
Aquest espai ve a resoldre una petició de fa anys de l'Associació de Gent Gran i permetrà unir la part alta de la barriada amb la baixa. Satisfacció, per tant, entre la gent gran de la barriada, que ja disposa de nou casal. Escoltem una veïnada, després el batle Jaime Martínez.
Creiem que podem tenir moltes activitats
activitats i com ens podem trobar, pues, a lo millor més fàcilment.
Que tenga mucha vida, ¿no? Y que realmente, pues, dé un servicio y que sea un equipamiento y un servicio público importante para el barrio.
Ara els veïnats reclamen que el camí de Gènova a Sant Agustí sigui de sentit únic per poder accedir al casal. Amb més seguretat, el nou casal se suma a una altra reivindicació de l'associació, que ha estat la recuperació de la línia 20 de l'AMT aconseguida, diuen, aquest mandat.
Més qüestions. L'associació Benamics dona definitivament per cancel·lada la Rebel·la de l'Orgull 2026 per primera vegada en 20 anys i adverteix que no permetrà a Corto apropiar-se de la festivitat. L'Ajuntament de Palma no hi està d'acord i afirma que la tramitació continua endavant i que la Rebel·la es farà.
Benamics assegura que el consistori ha ignorat les seves peticions per organitzar la Rebel·la de l'Orgull des de principi d'any. L'associació adverteix que no permetrà, a més, que el consistori mercantilitzi aquesta festa. Jan Gómez és el coordinador tècnic.
En este ayuntamiento ya se intentó hacer utilización banal del orgullo hace unos cuantos años y la regidora terminó cesada porque esta organización se opuso a que se hiciera una mercantilización del orgullo. El orgullo es un movimiento social, es la fecha más importante de este colectivo y no vamos a permitir que una corporación municipal se adueñe de él.
El consistori, però, es desmarca d'aquestes acusacions de l'entitat i tanmateix diu que continuaran tramitant la festa. És la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
En cap cas nosaltres hem dit de cancel·lar-la. No només hi ha el que se rebel·la, sinó que també hi ha una sèrie d'activitats per visibilitzar el col·lectiu LGTBI i, per tant, nosaltres seguim endavant com en seguir fins ara. L'administració té el seu temps.
Benamics també lamenta, diuen, un tracte desfavorable respecte d'altres festivitats municipals que diuen que sí que es gestionen correctament, com és la Festa del Fetges o la Fèria d'Abril. Respecte de la manifestació de l'Orgull de dia 28 de juny, afirmen que sí que se celebrarà, però el recorregut acabarà a cor per evidenciar així el seu desacord en la suspensió de la Rebel·la.
D'altra banda, continua obert el debat sobre el monument de Sefaixina. Arca ha presentat un recurs contra la decisió del govern central de retirar-lo de mar d'espai públic.
L'entitat denuncia un ús polític d'aquest monument, defensa que la llei de memòria democràtica també obliga a protegir el patrimoni, especialment quan està catalogat. Arca posa de manifest que l'any 2010 l'Ajuntament de Palma el va ressignificar per unanimitat com a símbol contra les guerres i les dictadures i per això demana aturar l'esbocament i reclama consens polític.
Més qüestions. Més per Palma denuncia que el pla de l'aigua del PP permet créixer en turisme i en usos de luxe sense cap límit, mentre que carrega la responsabilitat de l'estalvi sobre els ciutadans particulars.
La formació ha presentat al·legacions al Pla Municipal de Gestió Sostenible de l'Aigua impulsat pel govern de PP i Vox, perquè considera que és un document que posa en perill el dret de la ciutadania a l'accés a l'aigua. A més, alerta que el pla no només és insuficient, sinó que consolida un model econòmic, diuen, destructor, basat en el creixement il·limitat del consum d'aigua al servei del turisme massiu i de l'especulació urbanística. Neus Trullol és la portaveu de Més.
El dret a l'aigua dels palmesans està en joc amb el nou pla del Partit Popular i Vox. Permeten més turisme i més luxe sense límits, quan un turista consumeix el doble que un resident i quan parlam de luxe pot arribar a 10 vegades més. Això és totalment injust i insostenible. Palma necessita posar límits i garantir l'aigua com un dret bàsic per residents.
I Vox defensa el vicepresident del Consell Insular en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació, el vicepresident del Consell, Pedro Bestar, de Vox, hauria utilitzat diversos cotxes de la institució per a ús particular i fins i tot per anar a actes del seu partit. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, confia que Bestar doni explicacions al president de la institució i soci de govern, Llorenç Galmés.
Jo no sé si s'han donat o no, nosaltres desconeixem la realitat d'aquestes informacions i el que sí que esperam és que, així com ha demanat el senyor Galmés, el senyor Bastard, hi vengui a bé i pugui donar totes les explicacions oportunes.
A l'espera de les explicacions des del Consell, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat el seu company de partit.
Que realiza cientos de kilómetros cada día para acudir a ferias, actos, inauguraciones, reuniones en las áreas que lleva, que son deporte, medio rural y medio ambiente. Creo que se trata de eficiencia económica y de cansancio, porque el señor Bestar lo que sí nos consta es que se levanta a las 5 de la mañana y que empieza desde las 6 de la mañana hasta a veces las 22 horas y a veces son las 00 cuando termina su jornada laboral.
D'altra banda, el PSIP denunciarà la negativa del Consell Insular a entregar la documentació del trasllat de residus d'Eivissa.
Els socialistes presentaran concretament una reclamació formal davant el Consell de Transparència i Bon Govern per denunciar la negativa reiterada de l'equip de govern insular a facilitar la documentació sobre el pla pilot per traslladar residus des d'Eivissa per a ser incinerats a Somreus. És la consellera socialista Joana Maria Drové.
Havent demanat, tal com marca la normativa vigent, havent demanat per escrit, havent demanat en múltiples ocasions i aquesta informació se'ns amaga. I nosaltres demanam per què? Per què? Quina por hi ha? Què és el que conté aquesta documentació que acompanya en el pla pilot? Aquest pla pilot d'importació de residus d'Eivissa cap a Mallorca i què és el que no volen que sàpiguen els veïnats? Aquesta és la nostra pregunta.
I un darrer punt, parlam de Fornalutx, que ha de recuperar l'endomassada, i és que la parròquia Nostra Senyora de la Nativitat s'ha restablert la tradició de penjar els domassos per vestir l'església interiorment feia més de 60 anys des de la darrera vegada. Amb aquesta qüestió arribarem a les 8:55. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 a la cultura.
Una comunidad cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
Ho anunciava d'aquesta manera Basilio Baltasar, alma mater de les converses literàries de Formentor, que després de 5 anys d'itinerància tornen a Mallorca, allà on varen néixer, i seran de dia 1 a dia 4 de novembre. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. El canvi de propietat de l'hotel Formentor va forçar un periple de les converses per ciutats com Sevilla o Aranjuez, passant per Marràqueix, per Canfranc, per Gran Canària, i ara, després de l'interès de la nova propietat, la cadena Four Seasons i el suport econòmic de l'executiu, encara sense concretar, les converses tornen a casa i ho faran per parlar de la història de l'art i, a més, acompanyats d'una imatge referencial.
Veréis en esta una maravillosa foto en el cartel que está Joaquín Sorolla con sus hijas en un retrato que le hicieron precisamente en Mallorca, en Cala Sant Vicenç, just de vora de Formentor. Esto es del año 19. Y creo que esta reunión de expertos en el mundo del arte nos permitirá hacer una aproximación muy inteligente a todos los dilemas del arte contemporáneo.
El retorn a Formentor està assegurat en principi només per enguany, però la intenció és que tornin a quedar per sempre.
Sonen ara els Ritual Nepal, un dels protagonistes del nou portal d'IB3 Música, que es presenta avui en societat.
I que podeu trobar a la vostra disposició al web ib3.org/música. L'assessor musical d'IB3 Ràdio, responsable de diversos espais en aquesta casa, Joan Trias, ens fa 5 cèntims d'aquesta nova proposta.
IB3 Música, idò, posa en marxa com a complement de les emissions d'app que ja porten funcionant un temps. Posa en marxa, com deia, el portal que serà un poc la cama visual de tots els continguts musicals que des d'IB3 fomentam una miqueta per fer del tabú de la cultura de les cançons a Balears. I d'aquí hi ha una cama més, una possibilitat més, un punt més de trobada de tot això.
Articles, llistes, el disc de la setmana, tot això conforma aquest portal que, com dèiem, avui es presentarà formalment, coincidint amb la revisió de les instal·lacions al Fàbia, que fan possible que la Ràdio Pública Balear sigui, des de dia 1 de maig, la primera ràdio autonòmica en emetre en digital DAB+ a tot l'arxipèlag. Una casa en Mallorca i l'altra en Medellín. Ojalá.
Ojalá que los planes salgan bien por fin. Ojalá que sea niña y se parezca a ti. Pa' besar dos angelitos antes de dormir. Ella usará pa' las aitaners y pa' las que ni...
I arribarem a les 9 amb la música d'Arrels B, que torna amb el nou àlbum Love Love Flag. El disc arriba divendres, això sí, ja ha avançat el llistat de cançons i compta amb col·laboracions internacionals com Caliukis.
Recordem que el mallorquí ha estat l'artista espanyol més escoltat a Spotify des de fa 2 anys. Presentarà el treball, aquest que es farà públic, com dèiem, divendres, aquest Love Love Flag, en directe al Metropolitano de Madrid el 4 de juliol.
Paso a recogerte y sin miedo, te saco una risa, te quito los miedos, lo hacemos y luego, si quieres bailar sola o te tiras al agua, te traigo otra copa y hablamos de celos, de cuánto me gustas, de cuánto te quiero, la vida es bonita y sorprende de nuevo, tenemos la familia, salud y dinero, tenemos libertad como pájaro en cielo y de vez en cuando, le escribo al dealer pa' que traiga algo y amanecemos, yeah, yeah, yeah. Y hablamos de todo, ¿sabes? Nos contamos lo bueno, lo malo, nuestros miedos. Larga vida a lo genuino. Y al que invente o que rabie, chupe un huevo. Ese skinny mami, yeah. A new star. Feliz verano a todos. Os quiero.
Són ara les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Els tècnics municipals inspeccionaran avui l'edifici que va patir ahir un esfondrament parcial al barri de Fonés de Palma. Han de determinar si és possible que les persones desallotjades tornin a casa seva. Mentrestant, els bombers també fan feina per determinar-ne les causes. Segons ha explicat el cap del cos, Eder García, a l'informatiu matí, tot apunta que la coberta que es feia servir com a terrassa estava malmesa per humitats.
Ara nosaltres, per el que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alfa de terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I ara nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com apuntalar o traure pes o ja veurem el que podem arribar a fer.